Tot costa.
En l'última setmana, el vestidor del Madrid s'ha convertit en un ring. El Barça ha guanyat la Lliga a la cara dels blancs i Florentino Pérez ha superat la millor actuació del seu guinyol. Curiositat per saber què hi dirà avui el públic del Bernabéu. Més crispetes.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous, 14 de maig de 2026, dia exigent, dia important pel Girona i també pel Madrid. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Girona rep a les 8 del vespre la Reial Societat en el partit més important de la història del club gironí, en paraules del seu entrenador, de Mitchell.
Sí. És important, però potser...
Bé, és evident que s'està jugant la categoria. Ja. El Girona, abans de jugar el partit, és penúltim amb 39 punts, els mateixos que el Llevant, el Mallorca i l'Elx. També és cert que si el Girona guanya, tindrà 42 punts, com l'Espanyol, que ahir per fi va guanyar en aquest 2026, 2-0 davant l'Atlètic Club de Bilbao. Tot i així, és la lluita pel descens més cara dels últims anys, fins a 10 equips implicats, tot i que Sevilla i Rayo ja tenen 43 punts i, a priori, aquests sí estarien salvats. Però ja ningú posa la mà al foc, perquè aquí tothom està sumant. Ara a les 7 comença el València-Rayo, que tenen 42 i 43 punts, respectivament.
De seguida anirem cap a Montilivi, perquè el Solà i el Soler, l'Eduard i el Xevi, ens cantin l'11 del Girona per rebre la Reial Societat. El partit és a les 8 i a 8:15 arrenca el Tot Gira amb la narració i l'explicació d'aquest partit tan i tan important.
I a 9:15, Madrid-Oviedo amb Mbappé a la llista de convocats. Veurem quina és la rebuda del Bernabéu als jugadors i quina és la rebuda del president, després que Florentino en les últimes hores hagi convocat eleccions en una roda de premsa que serà recordada durant anys. El Barça femení jugarà dissabte a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa de la Reina, en la setmana també prèvia a la final de la Champions. Dues finals en dues setmanes. Avui hem sentit algunes jugadores en la prèvia de la primera de les dues finals que han de disputar.
La Ruth Vila ens farà escoltar aquestes veus i també ens explicarà quins són els terminis d'aquestes eleccions express que s'ha empescat Florentino Pérez.
A la Lliga CB avui es juguen els últims partits de la 31a jornada, on destaca l'enfrontament que la Penya jugarà davant l'Andorra a l'Olímpic a partir de les 8 del vespre. La Penya és 7a amb 17 victòries, però amb dos partits menys, i l'Andorra és penúltima amb 9 triomfs. Sí,
la Penya s'hi juga a garantir-se el play-off pràcticament, però és que l'Andorra s'hi juga la vida.
En hoquei patins, aquesta tarda ha començat a Gijón la Copa Femenina. El Cerdanyola ha jugat amb el Fraga i res, acaba de finalitzar aquest partit amb derrota del Cerdanyola. El Fraga s'ha imposat per 2-1, eren les favorites.
Les campiones d'Europa, de fet.
A les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Els altres dos partits de quarts de final es juguen demà amb dos equips catalans més, el Vigas i Riells, que ha de jugar amb el Benvibre, i el Palau, que ha de jugar amb el Gijón. Pel que fa al ciclisme, triomf per l'italià Davide Valerini a la 6a etapa del Giro en una final d'etapa amb sprint accidentat per una caiguda massiva en un tram amb llambordes. El portuguès Afonso Eulàlio es manté com a líder de la general. El Masters 1000 de Roma, tenis, Coco Gauff... Ara no sé si fa gràcia les llambordes, els llambordins o l'Afonso.
No, els llambordins.
Ah, d'acord. Tenis, el Masters 1000 de Roma, Coco Gauff jugarà la final femenina després de superar Rosana Tirstea per 2-16-0. S'enfrontarà la vencedora de Liga Sviantec, Elina Svitolina, que començarà a 8:15 del vespre. El quadre masculí només queda un partit per concretar, en aquest cas, les semifinals. L'andaluce Medvedev ha de jugar aquesta tarda. El guanyador jugarà contra Jannik Sinner, que s'ha classificat després d'eliminar Rublev. Casper Ruud i Luciano Darderi jugaran la primera semifinal. I un parell de punts per acabar. En handbol, Antonio García no seguirà en la banqueta del Freiking Granollers la pròxima temporada després d'exercir el càrrec d'assistent. I aquest cap de setmana és el Gran Premi de Catalunya de motociclisme. La gran novetat és Maverick Viñales, que torna després de mes i mig de baixa. I com ja sabeu, la gran absència, Marc Márquez. Tindrem de tota manera el seu germà Àlex Márquez entre els grans favorits. Després el Damià Aguilar ens farà sentir protagonistes.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Florentino Pérez ha convocat eleccions a la presidència del Madrid i avui us preguntem si seria bo pel Barça que continués el càrrec. Podeu votar l'enquesta que ja tenim publicada, tant a Twitter com a Instagram, i dir-li la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Avui en versió de butxaca, fins a 7:45, quan cedirem el testimoni al Tot Gira d'aquest Girona Reial Societat. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia del Jordi Grau. Hola, Jordi, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Tot bé?
Sí, molt bé.
Què t'ho ries? No,
bueno, enric com tu, perquè crec que fa 10 anys ja que vinc al Tot Costa, potser? És la desena temporada,
sí,
no?
Sí, sí.
Jo sóc dels pioners.
Sí, dels fundadors.
I dieu-me el contrari, però crec que he respectat els sumaris durant tots els programes en què he estat aquí. I reconec que avui és el dia que...
Has estat més tentat?
Sí. M'ha passat com el Costa. Quan he sentit la paraula llamborda, m'estava fent al damunt.
És que, a més, fa pocs dies vam tenir un intensíssim debat sobre si eren llambordes, llambordins...
Clar, jo vaig parlar de llambordins, perquè són sinònims, llambordins i llambordes, sí, i al Costa li va semblar que llambordins només podia fer referència a Núñez.
Segurament. No hi ha cap mena de dubte.
Jo només l'he sentit dir a ell.
No, doncs és correcte, igualment.
Però tu has dit llambordes.
Jo he dit llambordes avui. Però l'altre dia vaig dir llambordins.
Jo només he sentit una persona a la meva vida dir llambordins. Només una.
Cuando se llovía...
Cuando se llovía.
Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, tot bé?
Molt bé.
La Mireia no sap res de llambordins i millor que... I millor per ella.
No és per gran cosa, però més que unes risses.
Però mira, els que tenim una certa edat ens fem gràcia encara.
Abans d'ahir, Florentino Pérez es va posar molt al nivell de Núñez,
Sí, sí.
Molt al nivell de Núñez.
Molt homologable, i tant que sí.
A l'11 van fer la comparativa amb la roda de premsa amb el dia en què va destituir a Johan.
El sàndwich.
I tenien trets semblants.
Bé, és que el que dèiem l'altre dia, la longevitat acaba portant aquests lideratges personalistes que et fan perdre el món de vista, siguis Núñez, siguis Florentino, siguis qui siguis. Després parlarem de Florentino Pérez, però abans hem de parlar de la lluita per la permanència i encara abans hem de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Solà, Montilivi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Costa.
Ja tenim 11.
Bona tarda, Costa.
Hola.
Hola,
Solà.
Hola.
Solà. La
hola,
terra trucant a Montilivi. Solà.
No, estic parlant. Hola, què tal?
Tot costa una dècada.
Aquell humor d'Eduard Solà, que esperem que avui no perdi, perquè voldrà dir que el Girona ho ha fet bé. De seguida ho comprovarem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Haig de dir que no tenia el gust. Social Distortion, no els coneixia. Born to Kill és el tema escollit pel Salva Pou per arrencar el programa d'avui i sona de meravella, però no tenia el gust. El Grau, que és del Pal, els coneixies?
Serà una curiositat, M'han aparegut avui fent scroll a Instagram.
Ah, mira, és que és novetat d'ara.
Doncs mira, per això m'han aparegut.
Estem a l'última, com saps.
I com que m'agrada aquest tipus de música, entenc que per això, com que el telèfon mòbil ens coneix, sí. M'ha aparegut avui.
Doncs mira, ens apuntarem, els agendarem per anar-los escoltant més regularment. Esperem que no hi hagi distorsions avui a Montilivi a les 8, Girona Reial Societat, al lloc dels fets. Eduard Solà, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, hola.
Va.
Hola, hola,
hola, hola. No tornarem a repetir el gag. A veure, Solà, que avui la cosa, la palla va cara.
Sí.
Avui no farem l'ànec, eh?
Esperem que no. Bé, alguns poden quedar amb molls com ànecs perquè està plovent una mica.
Ah, sí?
Sí. Cauen quatre gotes.
No, ara plou una mica més.
Sí, ara plou una mica més, de veritat. Hi ha paraigües. Avui que s'havia d'omplir Montilivi, que hi ha previst com un mosaic amb banderes del Girona per tots els assistents. Ara està plovent i les previsions és que plogui durant tot el partit.
Que fa fred, perquè us veig, sobretot el Xevi el veig equipat amb jupa de pell.
Sí, 13-14 graus.
Home,
amb la humitat.
Què vols dir? Aquest home què vol dir?
Home, no estaríem al Pol Nord, precisament.
No, però clar, si això estem 13-14 ara, vol dir que...
Ja, ara és quan
diem
a les 10 de la nit, aguanta-ho tu.
Sí, sí.
Molt bé.
Bueno, tampoc seria el més dia fred, però vaja, no. Fa fresqueta, i més com que plou, doncs... Veurem,
en fi,
com diu Michel, veurem.
Edu, comparteixes que és un dels partits més importants de la història del Girona o Michel ha fet hipèrbole per posar les piles a tothom?
Mira, jo crec que aquesta segona part de la història que dius tu és certa. Sense d'altres partits que han estat molt importants a la història del Girona no hi hauria aquest. I si avui es guanya, és possible que encara hi hagi un altre partit més important de la història del Girona, que serà el dia de l'Elx, perquè és veritat que el Girona necessita guanyar més d'un partit i tothom es pensa que guanyant els dos partits de casa, avui contra la Real Societat... Bé, tothom es pensa, no. Si el Girona guanya la Real Societat avui i guanya l'últim partit de casa contra l'Elx, el Girona estarà salvat.
Què passa, que el Metropolitano no hi anireu?
És que no ho sé. No, sí, jo sí que hi aniré. Bé, de fet,
home,
amb
un empatet,
i en Xavi,
no?
També.
Treure un puntet del Metropolitano seria...
Sí, home, sí.
Un als dos i l'Atlètic de Madrid.
I tant. No, sí.
Els dos
difícils,
que fem
els dos, no? Seria...
Bé, però l'Atleti de Madrid és el seu últim partit a casa, d'acord, que ja no té res a fer, però voldrà acabar bé a la
temporada. Sí, és veritat que l'Atleti de Madrid a casa ha fallat molt poc, això és cert, però vaja. Bé, en tot cas, anem a pams. Si de cas...
Sí, esperem el partit més important de la història més endavant, exacte.
Això mateix, fem els tres d'avui, la Reial Societat no ha guanyat cap partit. És veritat que no els ha perdut tots, però des de la final de Copa no ha tornat a guanyar cap partit. Això és una dada que ens hauria de tranquil·litzar, però bé, el Girona dels últims partits no ha transmès les millors sensacions, això és així.
Un de 15, un de 12, perdona, un de 12 el Girona, sí, dos de 15.
No sé si esteu pendents del València-Rayo, ja considereu que aquests equips estan mig salvats, perquè el València
té
42 punts,
Sònia, perdona,
Rayo 43.
Jo tinc la teoria de que baixarà el que perdi del Llevant-Mallorca del cap de setmana.
Sí.
I que baixarà el que perdi del Girona-Elx a l'última jornada. Per tant, ens haurem de jugar a tota l'última jornada. Això sempre i quan
el Girona guanyi. O sigui, tu ja veus clar que el Girona ho portarà a l'última jornada,
Si no es guanya el Metropolitano, cosa que veig difícil, sí.
Molt bé.
Bé, ho deia perquè el Rayo acaba de fallar un penal a Mestalla, en Teca concretament. Han estat mirant si s'havia de repetir o no, però jo crec que, vaja, no, el joc s'ha reprès i, per tant, empat a 0 entre el València i el Rayo, que insistim en aquest punt. Com a mínim, el Rayo estaria salvat segurament, salvat amb tota probabilitat, i el València amb 43, pràcticament, també, pel que diu el Solà, que amb aquests enfrontaments directes que hi ha, és probable que d'allà surtin els equips del descens.
Sí, sobretot el Llevant Mallorca.
El Solà sí que ha fet números, com veieu. Jo fins ara, la veritat és que em resisteixo a fer-los perquè hi ha tantes possibles combinacions.
Sí, és que hi ha fins a... Jo he dit 10 perquè he comptat els de 43 punts, però si et limites als que estan en aquesta franjada de 39 o 42, hi ha 8 equips implicats.
Sí, sí.
Però més o menys si t'estudies una mica el calendari, veus que, per exemple, el...
L'Alavés UTV, per exemple.
L'Alavés UTV, l'Espanyol ben guanyat ahir, doncs podria arribar als 43, 44 punts, i segons els càlculs de Mitchell, amb 44, està salvat segur amb 43, depenent del... És molt important que hi no guanyés el Mallorca, perquè això vol dir que Mallorca i Llevant començaran el partit del cap de setmana empatats a 39 punts. Si el Girona guanya avui, doncs ja els importaria 3.
Bé, doncs el que dèiem, feu números si voleu, però com han fet gairebé tots els de baix aquesta jornada i en les últimes jornades. Guanyeu. De fet, es tracta de, es tracta de tornar a guanyar. Xevi, amb qui surt Mitchell per intentar-ho?
Doncs avui, com el dilluns a Vallecas, no en tinc ni punyetera idea de la disposició tàctica. Ah. Jo intentaré fer el més lògic, a veure vosaltres què n'opineu. A veure, Gazzaniga a la porteria, en defensa repeteix, aquí cap problema, Arnau, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno. Al doble pivot hi ha un canvi, Witzel amb Ivan Martín. Fran Beltrán comença a la banqueta. I a partir d'aquí, els dubtes. Jo diria que Sigankov jugarà a la banda dreta, Brian Hill a l'esquerra, Unaje a la mitja punta i Joel en punta. És el més lògic que se'm pot imaginar. No sé si vosaltres veieu alguna cosa més lògica.
No, jo diria que Sigankov ha jugat alguna vegada centrat, però això t'obligaria a posar un Joel o Brian, que són jugadors de banda esquerra a la dreta. No sé si...
Sí. No, és que no faci el que faci, alguna cosa em balla. El tema cas, és que continuarà jugant sense davanter centre.
El que és evident que no va sortir bé és l'invent de l'altre dia amb l'Emar de
Falsnou. Ho va reconèixer ahir, Mitchell.
I, per tant, s'han de buscar solucions. També és bastant evident que Stuani no pot jugar tot el partit sencer i que ens l'haurem de guardar pel tram final i a poder ser que no hagi de tornar a fer un miracle.
En fi, ve el que és baix, eh? Sí, al final, la veu de baix, si encara tinguéssim l'opció d'Abel, ara informaran que té problemes dels isquiotibials i és baixa per
Abel aquest partit. Està dic a fer-me la guitza perquè el dia que crec que no hi és, hi és. El dia que crec que hi és, no hi és.
Mira, estàvem especulant aquí quan ens han passat la convocatòria i l'alineació que no se l'haguessin oblidat de posar-lo a la banqueta, però no.
Bromes a part, la veritat és que una temporada més Abel està tenint molts problemes físics i al Girona li aniria bastant bé tenir un nou que pugui jugar els 90 minuts. En fi, ens haurem de salvar així. Edu, Xevi, us escoltem a partir de 3 quarts i bona transmissió a partir de les 8.
Molt bé, gràcies, adéu-siau, adéu.
Ha tornat a tenir Romero, fa la centrada, el xut i el gol!
Sergi Andreu, que vas estar a punt de dir Milla Maravilla.
Saps que alguna vegada em passa pel cap? Però home, no puc estar aquí amb una catarsi així, acabar dient Milla Maravilla.
Clar, seria millor que es digués, Mella, però vaja, ja li comprem perquè Pere Milla és un home de dies assenyalats.
Sí.
Sempre té aquell gol...
Mira, avui ho comentava amb la Sònia a la redacció. Pere Milla té alguna cosa que no sé ben bé què és, una mena d'estrella, una mena d'espurna, una mena de mala llet, que no tenen la gran majoria de jugadors de l'Espanyol. Jo, mira, en un partit important, jo al camp sempre.
Estic bastant d'acord. Té un punt de... Això que no acabeu de trobar-li, jo diria que té un punt de jugador de carrer que no tenen...
Sí, pot ser que sigui
això. Que no tenen altres jugadors de l'Espanyol que poden ser tan o més bons o tenir un rendiment més regular que Pere Milla, que va fer una primera volta espaterrani que després, com l'equip ha caigut, però mira, ahí, pam.
Sí.
Una victòria, dic que és una victòria important, fonamental, vital, és quedar curt veient la reacció de tothom, començant a parlar de Manolo González.
Sí, plorant, Manolo González, gran abraçada entre Monchi i Alan Pace, després de la victòria. Li podem posar molts adjectius, perquè a més és que té un doble valor, perquè és una victòria que t'acosta a la permanència i a més és una victòria que serveix per trencar una ratxa nefasta de resultats. Per tant, té com aquest doble valor, que és un de sol, si voleu, perquè una cosa porta l'altra.
Una volta sense guanyar, és que es diu allò, el tòpic aquell es diu de pressa i no...
És increïble.
No te'n fas el càrrec.
Per tant, mira, victòria balsàmica, alliberadora, digue-li com vulguis, no? En tot cas, molt, molt celebrada, en un partit que tampoc no va ser un gran partit de l'Espanyol, no ens enganyem, en una primera part.
Però el de l'Atlètic encara va ser pitjor.
Sí, jo crec que és dels pitjors atlètics que han passat aquí últimament, per Cornellà al Prat.
I tot i així, el descans... Gairebé sense voler podia haver marxat guanyant l'Atlètic.
Ho anava a dir, ara dic, dos pals abans del descans, guanyant 0-2, marxava l'Atlètic tranquil·lament, i mira, la segona part, quan l'equip més ho necessitava, anaven passant els minuts, els nervis, ja veies que s'estaven apoderant dels jugadors. Els canvis, per una vegada, perquè últimament no han encertat gaire els canvis, Manolo. Aquesta vegada jo crec que sí que va donar amb la tecla, i els canvis van revolucionar d'alguna manera l'equip, el partit, i mira, entre Milla el 69 i Quique el 92, van fer els dos gols que van donar la victòria a l'Espanyol. Ara ja, això que dèiem ara, falta un punt, dos... bé, 43, 44, allà està la cosa. Que en principi, amb aquests dos partits que li queden a l'Espanyol, o s'assuna el Sadar diumenge i a casa contra una Reial Societat no juga res, doncs entenc que en un dels dos llocs acabarem sumant aquests punts.
I com que s'ha de fer gairebé valoració al moment, fa algunes setmanes t'hauria dit que el camp de l'Osasuna, l'Espanyol no hi guanyaria ni de conya, però és que s'han callat l'Osasuna.
Mira, saps què penso el mateix? És que fins fa 4 dies pensava jo, que a més a l'Espanyol Pamplona sempre se li ha donat molt malament i pensava, no, el camp de l'Osasuna és que no es sucarà res i ara...
és que s'ha parat de cop.
Penso, i per què no un empat diumenge al camp de l'Osasuna, vés a saber. Mm. Ahir li van...
que és un resultat que els hi va bastant bé tots dos.
Sí,
és així.
He recuperat una decla de Manolo que em va fer molta gràcia. Li van demanar, escolta, Manolo, és el pitjor... Són els pitjors 4 mesos de la teva trajectòria professional, aquesta ratxa de 18 partits sense guanyar, i va respondre això.
Y te diría que casi general, por desgracia, quitando cuando murió mi tío, que era como mi padre, hace 3 años. Creo que a nivel de desgracias ha sido tremendo. Ha sido una segunda vuelta infernal. A nivel mental, a nivel de todo. Está siendo muy dura, muy dura. Muy dura y la gente a veces no es consciente de lo que... Por lo menos yo puedo hablar de mi caso o de los jugadores, de lo que sufrimos aquí dentro para sacar esto adelante. Aquí los jugadores se juegan su futuro. No son jugadores que ganan 6 millones de euros, no tienen la vida resuelta. Algunos que llevan más años igual sí, yo tampoco. Y desde que estoy aquí al final son saltos sin red. El ascenso, la salvación, este año. Y son temporadas que no puedes fallar, que no me puedo permitir el lujo de fallar. Entonces hay que sacarlo para adelante como sea.
Salts sense xarxa no guanya per disgustos, Manolo, des que va arribar. Que si la permanència, l'últim partit, que si la salvació...
Cada any ha estat una agonia, per motius diversos, però vaja, també... Aquest any no ens ho esperàvem tal com anava la temporada, però també entenc que... És una mica això, és a dir, quan estàs a segona per pujar a primera i l'any passat per mantenir la categoria, vull dir que tampoc... Però és veritat que Manolo i a l'equip també ja feia moltes setmanes que se'ls veia patir
moltíssim.
Vull dir que si passava pena perquè no captéssim el seu patiment, que estigui tranquil, que...
Perquè vaja, ho hem notat.
Ho hem percebut.
Li ha baixat el to a la sala de premsa, se'l veia molt atanellat, molt preocupat, neguitós... Mm.
Molt bé. Jordi, Mireia, fer previsions amb el marasme de combinacions i d'equips que hi ha allà és difícil, però convindrem que la victòria de l'Espanyol gairebé té aroma de permanència i que avui el Girona, si no guanya, es foten un problema maco.
Doncs sí, jo crec que els punts d'ahir de l'Espanyol són vitals. Crec que ho comentàveu ara, la reacció dels futbolistes, del cos tècnic. Crec que demostra que aquests 3 punts valen or. I jo crec que l'Espanyol, amb aquests 3 partits que queden, si no m'equivoco, sumarà alguna cosa. Per tant, jo crec que ja hi ha 2 equips catalans salvats.
Ara 2.
Ara queden 2.
El Girona queden 3, l'Espanyol 2.
I el Girona avui, per mi, és partit decisiu, perquè la dinàmica que té l'equip és tan dolenta que tinc la sensació que si no guanyen avui serà molt difícil, perquè veus els altres equips, no?, que potser han estat a baix i ara aquest últim tram doncs han guanyat i crec que aquestes dinàmiques ajuden moltíssim i el Girona ha estat al revés, no? Estava a baix, ha aconseguit sortir, ara ha tornat a caure al descens i crec que avui és un partit providencial i tinc ganes de veure un equip lluitador, és a dir, jo veig un Llevant, veig equips que estan a sota i ho donen tot i veus que corren més que els altres, i el Girona no tinc aquesta sensació, i crec que avui ha de ser la clau.
Mira, gol del... Ja hem dit que no sabem fins a quin punt, però gol del Rayo al camp del València, 0-1, minut 20 de la primera part. Deia, no sabem fins a quin punt afecta, perquè insisteixo que aquests dos equips són ja de la part alta i que, en aquest cas, bé, el València es quedaria amb 42 punts. Hauria encara de sumar algun per acabar de tancar-ho.
Bé, i falta que acabi això
falta,
així,
sí,
perquè,
sí,
a més a més, ahir, per exemple, el Sevilla no va perdent 2-0 més o menys aquest minut a Villarreal i va acabar guanyant 2-3. Vam assistir al cap de setmana a la remuntada del Llevant al camp del Celta. Com diu la Mireia, tothom va traient el ventre de pena i el Girona fa la sensació que està una mica fora d'ona, com ho semblava l'Espanyol fins a la victòria d'ahir. Grau, com ho veus?
Jo fa moltes setmanes que defenso que l'Espanyol se salvaria. Ahir el superordinador deia que amb 43 punts, 98% salvat. Amb 42, que són els que té l'Espanyol, 75% salvat. Si el Girona no guanya avui, alerta. I a mi el que em va deixar molt males sensacions, la visita al camp del Rayo, contra un Rayo que venia del tema de la Conference, futbolistes desgastats, amb la mentalitat i el cap posat a un altre lloc, i el partit del Girona va ser...
Sobretot...
I sort d'Estuani, que va aparèixer allà com un miracle, perquè si no tornaves de Vallecas amb zero.
Aquell gol val l'oxigen, però clar, ho has de fer bo avui. Si avui no guanyes, no servirà de gran cosa.
Ja el Girona té un problema gravíssim, que és la dificultat en marcar gol.
Totalment.
Perquè ara, quan han cantat l'alineació, els companys des d'allà, comences a pensar i dius, bé, l'equip no està malament, la plantilla, hi ha un bon entrenador... A veure qui farà un gol.
Clar,
perquè l'Espanyol ahir doncs treu a Pere Milla i aquest tio fotut, no sé si són 6 o 7 gols durant la temporada. Quique García, que va fallar un penal al camp de Vallecas, però en té una i la fot a dins. Fixa't al Mallorca, té Murici, que n'ha fotut més de 20, i igual s'anirà a segona.
A mi em sorprendria
que
normalment un equip que té un davanter de més de 15 gols no acostuma a baixar.
Estrany, molt.
Això li va passar a l'Atlètic de Madrid amb Hassel Bañeras.
Sí. I una resta d'un equipàs, I un equipàs.
Jo crec que va ser Pichichi, aquell.
Sí.
L'últim descens de l'Espanyol, l'any 23, se'n va a segona amb 15 o 16 gols de Joselu,
Sí.
Bé, doncs veurem com avança, com tanca el Girona aquesta jornada, esperem que bé, i que ens depararan les dues que venen. Sergi, alguna cosa més?
No, res més.
Gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També s'hi jugava la Pella i l'Alavés, el Barça no, tot i que si volem fer els 100 punts, però ja des de l'11 ja vam veure que, bé, Flick feia de més i de menys, i al final, Alavés 1, Barça 0. No és que el Barça no ho intentés, al final va acabar tancant l'Alavés a la seva àrea, però no era el dia. Jo dono el partit com a normal. Sempre que un equip ho necessita molt i l'altre gens... acostumar a guanyar el que ho necessita molt.
Però és veritat
molt.
Que jo m'havia cregut allò dels 100 punts, que sortia molt del vestidor com amb molt,
sí, però
amb molt èmfasi, perquè
però
ho van dir ells.
Però quan veus l'11 dius, home...
Sí, però exacte, però m'ho havia cregut també per part de Flick, i quan veus l'11 dius, bé, sí, els 100 punts,
Flick,
però...
I segurament
però...
els jugadors, per no portar la contrària, li van comprar.
Però
no sé si s'ho creien.
Però
el
primer que ho va dir va ser Lewandowski,
sí.
O almenys el primer que li vaig sentir jo. Però, i que consti que no estic criticant l'11 de Flick,
No.
Té tot el dret.
Ei, que va acabar posant tots els bons,
Sí que sí.
Ell semblava que sí, que però, no volia perdre,
però,
eh?
Que però avui... escolta'm, que a mi em sembla molt millor objectiu que Cortés tingui 90 minuts.
Totalment.
Que no aconsegui els 100 punts.
Oh,
vull dir que...
Totalment.
Però per les declaracions prèvies a mi m'havia fet la sensació que aquell vestidor s'havia d'alguna manera conjurat a dir...
Jo, de fet, hauria
volgut
veure 90
punts.
Minuts de més futbolistes que no els van tenir.
Sí. Per exemple, Espart, l'altre en final.
O, per exemple, Caçador, amb el poc que està jugant, no el canvis, dona-li tot.
No, però Flick, els canvis, és cert que els fan clau de... Estem perdent...
Sí.
Però és veritat que al
final... Més vell que el futbol.
No va...
Ha passat tota la vida que quan un equip es juga la vida i un altre ve de guanyar i de dos dies de festa, però de festa vull dir de festa de veritat, No de descansar, de festa,
sí.
Doncs tota la vida ha passat això.
I a tot això... I avui, evidentment, no ens posarem a discutir per això, perquè al Barça li era igual. Hi ha un penal com tres pianos de cua
a Rashford.
I jo, sincerament, no havia vist mai xiular un final 8 segons abans de l'afegit, que a mi ja em semblava curt, però bé.
Cosa que al Barça igual ni li molesta, però als afectats amb l'Alavés segurament els molesta bastant.
Correcte, ho dic pels altres...
El Girona sense anar més lluny.
Ho dic pels altres equips, efectivament. Bé, del partit d'ahir, ara no sé qui ho ha comentat la Sònia, ens quedarem amb Cortés. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que va jugar els 90 minuts, que va deixar una impressió boníssima, i volem saber-ne més. Qui és Álvaro Cortés?
Álvaro Cortés és un central esquerrà de 21 anys, futbolista format a Saragossa i que va arribar en etapa juvenil al Barça. Va arribar en etapa de juvenil B, se'n va anar cedit a l'Adam, ho va fer molt bé i això li va valdre l'any següent accedir directament al filial del Barça. És un jugador que agrada molt a Flick, no només a nivell futbolístic, sinó a nivell de mentalitat, a nivell de caràcter, perquè, de fet, és el capità del Barça Atlètic i és un jugador que diguem-ne que els que el coneixen en destaquen la seva perseverança i que no s'ha posat nerviós en un context en què molts companys l'han passat per davant, hi ha futbolistes bastant més joves i més joves que Álvaro Cortés jugant al primer equip del Barça, ell no s'ha posat nerviós i tampoc quan el filial ha perdut la categoria. És veritat que aquesta temporada, amb les absències de Christensen i d'Araujo, li ha obert les portes a entrar en dinàmica del primer equip. Flick sempre s'ha mostrat molt partidari de l'ajuda que oferia Álvaro Cortés, però no ha estat fins ara que li ha donat la titularitat i els 90 minuts al partit d'ahir.
Molt bé, doncs aquest és el retrat robot d'Álvaro Cortés, que a mi em va fer la impressió, Mireia, de ser un central poc Barça, és a dir, no té res a veure amb Cubarsí. Segurament l'haurem de deixar córrer més partits. No crec que la sortida de pilota de Cortés sigui tan fina o tan privilegiada com la de Cubarsí, però en canvi vam veure un central una mica l'antiga, un central
contundent,
jugant amb el cos amb encert, ho va destacar Flick molt bé per dalt, vaja, a mi, i només l'he vist el partit d'ahir, per tant, en aquest cas no m'atreveixo a valorar-lo, però em va semblar que central amb potencial, amb recorregut.
Sí, a mi, sobretot, el que més em crida l'atenció és esquerrà, que crec que això és un fet que el fa diferencial. Crec que en sortir de pilota no està malament, però no té la pulcritud, no té la visió que té Cubarsí.
Pulcritud.
I després el vaig veure...
Aquesta és la paraula.
El vaig veure molt bé amb els duels individuals. El vaig veure molt contundent, molt segur, molt fort amb aquests duels, que potser Cubarsí no ho té tant. I jo el vull veure més. L'he vist algun partit amb el Barça B, però pocs. I el d'ahir, i crec que és un central per anar treballant, té 21 anys, bueno, doncs veurem què passa amb ell, però a mi em sembla aprofitable.
És curiós, perquè té 21 anys i aleshores ja em sembla... És que és massa veterà, vull dir... Sí, sí.
No,
però... Ja li ha passat...
No, perquè últimament estan pujant massa jugadors de 17 anys, aquest està format.
És el que marcava el Salmurri, Cortés no és un escollit. Cubarsí ha estat un escollit per això que està passant-li ara, sí. Potser fa 8 anys, i Cortés, d'entrada perquè va arribar al club fa molt menys, però vull dir, abans que ella ha passat Cuenca, que ja no hi és, ha passat Sergi Domínguez, que ja no hi és, van passant centrals. El que hi és Cubarsí, i la resta...
Veurem. Perquè, Salmo, quina és la idea del club amb Cortés de cara a l'any vinent?
Mira, fins ara hi havia una idea amb Álvaro Cortés, que era que formarà part de l'estatge de pretemporada, no en direm gira, en direm estatge de pretemporada, que farà l'equip al Regne Unit a finals del mes de juliol, principis del mes d'agost, i fins ara la idea era que fes aquest estatge de pretemporada i després obrir les portes a una sessió, després de valorar-ho, caldria veure com respon en aquest estatge de temporada, etc. Però la idea que hi havia el club era estatge i després sessió. Ara bé, el seu rendiment d'ahir cal veure si altera o no el canvi de plans. El club són conscients que el partit d'ahir, diguem-ne, tampoc és el més exigent que ha tingut el Barça aquesta temporada, però al mateix temps, quan parles amb gent de dins, et reconeixen que el seu rendiment va ser molt notable i que va demostrar que està per ajudar el primer equip del Barça.
I, evidentment, aquí influirà possibles sortides i bastonis de la vida, si venen, si no podem gastar-nos aquests diners, vaja, que ara mateix és difícil de dir quin és el futur immediat de Cortés. Et va impressionar o no correm?
Em va semblar correcte. Sobretot em va semblar intel·ligent, que no es va complicar gens la vida. Crec que les dades del Carles Domènech són 17 recuperacions sense fer ni una falta i només una pilota perduda. Per tant, ell va estar intel·ligent.
I 11 rebutjos, parlo de memòria, però que és això que dèiem amb la Mireia de centrals de tota la vida, sí. Per dir-ho així.
Ara, no sé si Flick se'l creu molt o no, perquè el Barça aquesta temporada ha tingut problemes al central esquerrà. Amb la marxa d'Íñigo Martínez, tot s'ha acabat mig solucionant per mi no s'ha solucionat del tot, però s'ha mig solucionat situant-hi a Gerard Martín, que en principi era un lateral esquerre. Que no hagi aparegut gens aquest noi fins al dia en què tu ja ets campió, vol dir que al llarg de la temporada, com a mínim, fins al moment Flick no se'l creia.
Això jo ho he pensat més d'un cop, si realment Flick cregués que baixi algun central per poder rendir immediatament, no hauria reconvertit segurament Gerard Martín, però vaja, l'aposta s'ha de dir que li ha sortit fantàstica. Salmo, alguna cosa més?
No, que l'acte de renovació de Hansi Flick apunta a principis de la setmana vinent, en principi dilluns, aquest acte de renovació de contracte fins al 2028 amb temporada opcional fins al 2029.
Molt bé, doncs farem una altra rua. Gràcies, Salmo.
Molt bé, que vagi bé.
I arriba l'organet més famós de Catalunya, com a mínim fins la visita del Papa a Montserrat. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui de què va el Barça reservat?
Avui hauríem de canviar la música. Ara. No. Ja he vist que vosaltres sou d'un altre estil, heu començat amb altra música, més rockera...
Cares de desaprovació a l'estudi.
Cares de decepció ara mateix amb... Saps qui és?
Sí, home, sí que sé qui és. El de la Super Bowl.
Bad Bunny.
Aquest mateix.
Aquest mateix. Doncs ja, autèntica bogeria al vestidor del Barça amb Bad Bunny.
Tu diràs.
Una de les coses que expliquem al Barça reservat aquesta setmana amb el Xavi Campos i l'Oriol Domènech, que és una mostra d'aquesta bogeria, perquè evidentment us podeu imaginar que la música que sona no és tant com la que us agrada a vosaltres, no, sinó més aquest estil. Sí. Per exemple, i aquestes ja són antigues, clar.
Això és música, eh?
Home, música. Clar que és música.
Gran versió de Mishima respecte a aquesta cançó que està sonant ara.
Bé, doncs, la Min és el DJ que posa les cançons.
Els Mishima se'ls entén quan fan la versió?
Sí. Bé, ja, ell també se li entén.
Amb dificultats, però sí.
D'aquí...
Només hi has de posar una mica d'esforç.
Ajudaria una mica de karaoke.
D'aquí uns dies Bad Bunny vindrà a Barcelona.
Quan és el concert?
22 i 23 de maig.
Ens agafa Oslo, Costa, si no hi podries haver anat.
Mira.
És una llàstima, perquè el divendres 22...
No em facis triar perquè no sabria què triar.
Doncs escolta, no vas veure l'espectacle de Super Bowl com a espectacle?
Home, però el concert no farà l'espectacle de la Super Bowl, cantarà, que és la que no m'agrada d'aquest senyor.
Bé, però també va acompanyat d'un espectacle.
Sí, eh?
Preferim ser a Oslo, però clar, els jugadors del Barça...
Resulta, Costa, que al final la música és com secundària.
Totalment.
Que és que hi ha un espectacle. D'acord, però i la música què?
És un espectacle.
La música què?
El cas és que m'estan trucant gent que no sap que estic en directe i ho hauria de saber.
Agafa'l.
No, és que... En fi...
Gent amb càrrec.
Agafa'l.
Doncs el cas és que aquesta bogeria s'ha traduït amb una petició massiva d'entrades des del vestidor del Barça per anar al concert de Bad Bunny.
Perquè m'estàs dient que ells no van a la taquilla a veure si poden comprar...
No, perquè clar, tu has d'esperar saber quan juguen, quan no. T'imagina que s'estan jugant la Lliga, aquella última jornada, doncs llavors no estan per anar al concert, ara han d'esperar. Llavors el Barça ha enviat una petició, però és una petició que per primera vegada tots els jugadors del Barça, el primer equip i els d'altres categories que han participat i estan en dinàmica del primer equip, han demanat entrades per un concert. Mai abans tots els jugadors havien demanat per anar... No sé si el d'aquell de Shakira que van celebrar i van anar tots...
Aquí van allà i van pujar l'escenari.
Allà no van demanar invitació. I no només jugadors, sinó que la petició és tan massiva que s'hi han afegit tot l'estaf, aquella fotografia típica del primer equip.
Flick també?
Sí, que hi ha petició de Flick
no
per les entrades.
El Mago Pop, almenys,
no sé si anirà al final. Tampoc sé si Bad Bunny donarà totes les invitacions que ha demanat al Barça. Això és una altra, perquè clar, n'han demanat moltes.
Però Bad Bunny, crec que pot ser que hi hagi una part de l'espectacle que hi ha com a la Super Bowl, que hi ha com una mena
una
de...
Una caseta. Ostres, tu ara m'estàs impressionant.
Ho dic perquè igual omple la caseta de jugadors del Barça.
És que potser en puja algun. És Bad Bunny a l'espectacle d'una caseta que la posa allà a l'escenari i puja en pips. Doncs potser trobem també jugadors del Barça. Però
què hi vas, Laia, tu?
Jo m'he intentat afegir en aquesta llista d'invitacions al Barça, però crec que no m'hi han posat. No hi vaig. Molt no sé que vagi com a enviada especial del Tot Costa, sempre es pot mirar.
Doncs a veure com queda configurada l'última jornada, no fos cas que els nostres gladiadors no poguessin anar a veure...
Jo crec que segur que troben el curat.
El concert és divendres i com a...
La unificada és València
dissabte.
Com l'hem de conèixer, com a Bad o com a Bunny?
Benito, millor Benito.
Ah, Benito.
Sabia que m'estava faltant un nom.
Al reservat parlem de Messi, també. D'una decisió que ha pres important.
Ep.
De laterals del Barça.
Ep.
I de, bé, una mica d'overbooking ja a la porteria del Barça, que ara que tenim resolt el primer i el segon ens han quedat uns quants porters.
Ha perdut
que...
gràcia el tema.
Ja no
tenint en compte que ja parlem
tots aquells, què passa amb tots aquells?
Ja vam tornar a veure en plena forma el gat de Cracòvia.
Ens agrada molt la decisió de Messi, per cert. Escolteu i sabreu de què va.
És una mica difícil d'entendre, també t'ho dic, però ens agrada molt. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Ara, ara. Canviar d'en Benito a Smashing Pumpkins, la veritat és que millora el paisatge. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Ruth Vilà ve a explicar-nos que avui Florentino Pérez, omnipresent aquesta setmana, ha convocat oficialment eleccions a la presidència del Madrid, tal com ho havia anunciat, d'altra banda.
Sí, comença el procés per presentar candidatures, un procés que s'allargarà fins al 23 de maig, i si passat aquest temps no hi ha cap altra alternativa a Florentino Pérez, podria ser proclamat president ja el dia 24 mateix. Les eleccions van una mica diferent del que estem acostumats aquí a Can Barça. Per exemple, Florentino Pérez i la seva junta directiva no han de dimitir, poden continuar amb l'exercici en funcions fins que prengui possessió el nou president i la nova junta que surtin elegits. Per tant,
avui a la llotja hi haurà Florentino,
sí,
allà en primer terme.
Diré que potser té una mica més de sentit de com ho fan a Can Barça.
Jo ho crec, sí, sí.
Perquè aleshores, vull dir, no hi ha un buit de poder allà que, com ha quedat ara aquí al Barça durant 3 mesos, que potser és excessiu.
Sí, sí, estem d'acord.
Tampoc hi ha aquella recollida de signatures que tenim aquí, però sí que es demana que els candidats tinguin 20 anys de socis ininterrompudament, i aquí ve el més complicat, que és presentar un aval de 187 milions d'euros, que és el 15% del pressupost anual del club i que ha d'estar suportat amb el patrimoni personal de qui presenta aquesta candidatura. Entre les persones possibles a presentar candidatura, ja sentíem que també ho deia Florentino Pérez, hi ha l'empresari Enrique Riquelme, que treballa de cara a futur, i que s'ha queixat de que Florentino ha accelerat aquesta convocatòria, que era prevista pel 2028. De fet, ha enviat una carta a Florentino demanant més temps, però Florentino, en una entrevista que feia ahir a la Sexta, ja li va dir que no. I avui ja hem pogut sentir el que deia Enrique Riquelme respecte a aquest procés.
Siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver. Y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido. Y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid.
Doncs veurem si té oposició o no Florentino Pérez en aquestes eleccions. El president del Madrid, que com dèiem ahir va fer una entrevista a la Sexta, va insistir en el tema de les lligues robades i va instar el Barça que demandi la seva, bueno, que el demandi per aquelles declaracions que va fer, no? Dient que els àrbitres s'havien enriquit amb diners del Barça. Doncs Florentino Pérez insistia en que si el Barça se sent interpel·lat, doncs que el demandin.
Pues haría muy bien en hacerlo. No, que si cree que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Yo no me enteré del caso Negreira hasta hace 3 años. Cuando me enteré, porque además ese expediente no lo pide el Madrid, sino que es la inspección de Hacienda la que contempla que ahí pueda haber una cosa rara, y se abre un proceso penal en el cual el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid.
Tu no paro en agafar aquest document de Florentino Pérez. No s'ho creu ningú que se n'assabentés fa 2 dies, sinó...
No, si és que ell, el pitjor és que ell admet que fa 3 anys, però després diu, no, i aleshores vaig trencar relacions amb el Barça, i no, tots l'hem sentit els últims 3 anys.
No hi ha
fins fa un parell de mesos.
No hi ha per on agafar-lo, que més rus.
De fet, avui hem sentit Tebas, el president de la Lliga, que en una piulada deia que Florentino Pérez s'ha fet el suec mentre la seva amistat amb el Barça per la Superliga doncs li ha interessat fer-se el suec, i que després, quan ja van trencar peres, és quan va ser més incisiu amb aquest tema de la Superliga.
Molt bé. Vaig fatal de temps, Jordi i Mireia, però us prego un breu resum del que us ha semblat el show de Florentino Pérez aquesta setmana. Ja no us pregunto si creieu que continuarà la presidència, perquè no ho podem saber.
A mi m'ha semblat penós, ridícul, i no diré més coses perquè crec que gairebé per l'edat del senyor mereix un respecte, perquè jo crec que hi ha alguna cosa més, i malgrat tot tinc la sensació que l'òptica i la perspectiva que en tenim des d'aquí és molt diferent de la que hi ha a Madrid, on jo crec la gran majoria de madridistes li compren.
A mi em sembla esperpèntic, i crec que
el que més em preocupa és que jo crec que diu moltes mentides i que se les creu, a més, no? Mm-hmm. I això és el que em sembla més preocupant. Però, com diu el Jordi, jo tinc la sensació que repeteix molt les coses, és a dir, que no sé què és el que està buscant amb això, perquè crec que en molts moments el perjudica més que l'ajuda.
Veurem si davant la seva afició li compren o no li compren realment. Però és cert que si tu veus la tendència dels líders dels últims anys et pots pensar que efectivament li compraran. I més en el cas de Florentino, és que ha tingut molt poca oposició realment en tots aquests anys. És cert, i això, quan ell treu a passejar la seva Champions, que quan guanyes, òbviament, és difícil que tinguis oposició, però en aquests dos últims anys tampoc hem vist una crítica. La crítica va més aviat cap als jugadors que no pas cap al president. Per tant, vaja, sembla difícil que pugui aparèixer aquesta candidatura d'Enrique Riquelme en 15 dies li pugui prendre el poder a Florentino.